Les nits dels dissabtes i els diumenges d'una a 3 de la matinada a la sintonia de RAC 1. Extraordinàries de mitjanit.
La història que avui us presento va tenir lloc l'any 1929 al barri del West End de Londres. Es tracta de la història d'un teatre maleït que, víctima de la seva pròpia malastrugància, va haver d'acabar tancant les portes al públic. Però el més inquietant del cas és que, encara anys després, un exèrcit d'aparicions espectrals es manifestaven per l'interior del teatre amb un sol objectiu: presenciar la perpetració d'un crim que s'havia comès 50 anys abans. Aquesta és veritablement una història tètrica, però real i constatada, la qual forma part dels fets inexplicables que de tant en tant, i de manera extraordinària, tenen lloc entre nosaltres. I ho fan sempre a la dimensió desconeguda d'un altre pla de la realitat que ens envolta i que ara coneixereu. Asseieu-vos bé a la butaca, a la cadira o al sofà, o al llit, o on esteu. Però disposeu-vos a sentir un veritable misteri de mitjanit. Aquesta és la tenebrosa història d'un teatre maleït pel crim que estava condemnat a no tenir mai èxit, fos el que fos l'obra que allí s'estrenés, i perquè finalment estava condemnat a morir. És la història del teatre maleït. Teatre Mohau, situat al West End de Londres, Anglaterra. Ens trobem a l'any 1929. Sobre el vell teatre londinenc de Mohau pesava la llegenda d'una maledicció que va demostrar que era certa a través del que allí va passar i a través del temps. La maledicció consistia en el fet real i reiterat que totes les obres teatrals estrenades a aquest escenari fracassaven estrepitosament sense motius coherents que ho expliquessin. Això va motivar que l'any 1929 els propietaris del teatre acabessin tancant. Van tancar el teatre. L'any següent, el 1930, el van tornar a obrir amb un altre nom per intentar canviar el nefast destí del teatre. Però el mal auguri va continuar pesant sobre el teatre i poques setmanes després els va tornar a tancar. Les coses van continuar igual de malament durant els primers anys de la dècada dels anys 30 del segle XX. Obrien i tancaven successivament la sala, i les obres que allí s'estrenaven anaven de desgràcia en desgràcia fins que definitivament va tancar el teatre totalment, per sempre, envoltat de la llegenda negra que un seguit d'esperits fantasmals rondaven per l'interior de l'edifici. Com es va produir aquesta maledicció? Per què portava tanta desgràcia a la gent que treballava en aquest teatre? Aquestes eren les preguntes que es feien als propietaris de la sala, però també se les feien als investigadors psíquics. Som a l'any 1934. Després de 5 anys de tancament, van anar al teatre dos experts psicòlegs investigadors en parapsicologia, Maurice Rossington i Lewis Miller. Els dos van anar allí intrigats per la llegenda tètrica que rodejava l'edifici del teatre i van decidir estudiar el cas i van voler investigar in situ sobre el lloc, investigar de prop els motius que van donar origen a aquesta malastrugància que s'havia apoderat del teatre Mohaut. Per fer-ho, primer van sol·licitar permís a l'empresa. L'empresa va dir: d'acord, us donem autorització perquè pugueu estudiar el cas. Ara bé, amb una sola condició: que no ho digueu a la premsa i que us guardeu els resultats obtinguts de la investigació solament per vosaltres. Així va ser, amics. Després de 5 anys de tancament, va començar la investigació in situ sobre el terreny d'aquest teatre maleït. I així és com va arribar la nit del 5 de desembre de l'any 1934, en què els investigadors psíquics Rossington i Miller es disposaven a passar tota la nit a l'interior del teatre Mohawk. L'edifici havia estat bastant temps tancat i les instal·lacions presentaven un aspecte desagradable, cobertes d'una espessa capa de pols acumulada. Al mateix temps, hi reinava una depriment i estranya tranquil·litat que influïa subtilment amb l'esperit dels investigadors. El silenci a l'interior del teatre era total i tan absolut que qualsevol cruixit de les parets o les fustes de la mateixa estructura se sentia com un crit d'esglai que gelava la sang. Els investigadors psíquics es passen allí tota la nit. Passen, van passar, van ser-hi. Van aguantar tota la nit recorrent detingudament les abandonades instal·lacions del teatre. Van tractar de trobar l'origen que expliqués els fets que algun dia van motivar la maledicció d'aquest teatre, del teatre Mohawk. En un moment determinat, Mr. Miller, sent un seguit de sorolls continuats que venien del magatzem d'atrezzo on es guardaven els estris d'ambientació característics de les diferents obres teatrals, Miller va anar i va obrir la porta i al moment d'obrir-la va veure una estranya figura espectral d'un home que manejava una espasa d'espadatxí. Miller s'hi va acostar i de sobte l'estranya figura fantasmal o espectral va desaparèixer. Mentrestant, l'altre investigador, Mr. Rossington, estava situat a sobre de l'escenari del teatre estudiant les tramoies i les bambolines, quan de sobte va tenir la inquietant sensació que algú des d'algun lloc de la sala l'estava observant. Va girar el cap i aleshores va veure que hi havia una dona mig amagada darrere d'una cortina. Es tractava d'una noia alta i esvelta, d'ulls i cabells negres, tapada amb una capa, però amb un rostre profundament marcat per una acusada palidesa. Mr. Rossington va reaccionar ràpidament i va cridar a la dona: vostè, què hi fa aquí? Què hi fa? Qui és? La noia, al sentir-se descoberta, sortí corrents cap a l'altre extrem del fons de l'escenari i va desaparèixer en silenci. Tot va ser ràpid, un vist i no vist. Es tractava d'una aparició real o bé era una al·lucinació que va sofrir Mr. Rossington? Els dos investigadors excitats, un per veure l'espadatxí i l'altre per veure la dona embossada, es van reunir prop del fossat de l'orquestra que hi ha davant dels teatres, davant de l'escenari dels teatres. Els dos van explicar les seves respectives al·lucinacions, les seves experiències viscudes feia pocs minuts. Havien vist aparicions d'éssers espectrals. Diferents éssers, però espectrals, perquè van desaparèixer. Van prendre bona nota de l'hora i les característiques d'aquest fet extraordinari. Eren 3:45 de la matinada. Però en aquest moment, ells no sabien que aquestes aparicions fantasmagòriques eren l'inici d'una història tètrica de dolor i de mort. Investigadors psíquics trobaven asseguts al fossa de l'orquestra davant de l'escenari. Estaven allí prenent nota de les seves experiències quan de cop senten un rumor de gent parlant, veus, rialles, sorolls que provenien de la sala de butaques. Giren el cap i veuen astorats que el gran pati de butaques estava ple de gent vestida amb elegància de la moda de 50 anys enrere, amb una denominació comú. Tots ells presentaven, tenien una palidesa espectral. Entre les persones que hi havia a la sala, Mr. Rosington va descobrir en una llotja la presència de la mateixa dona jove que havia vist abans amagada damunt de l'escenari. Ara la dama, la noia, ja no portava capa. Ara anava elegantment vestida amb un vestit llarg de nit i mirava fixament cap a l'escenari. Tots miren cap a l'escenari i aleshores, atònits, els investigadors veuen que s'alça el teló i la gent calla de cop. Sobre l'escenari apareix la decoració d'un paratge, d'un bosc, on hi havia dos actors al mig de l'escenari. Eren dos homes vestits a la moda del final del segle XIX i estaven armats amb espases, eren espadachins. Un és alt, era alt, ros i barbut, i l'altre era totalment diferent, moreno i més baix. Ràpidament van començar a batre's, els dos espadachins, en un duel davant del públic. Els dos actors allí, fent la seva representació davant d'un públic que estava totalment emudit, amb el silenci més absolut, més absolut. L'únic so que trencava aquell silenci era el xoc de les espases lluitant entre ells. La dama de la llotja observava atentament els moviments violents dels homes durant la lluita dels espadachins, i ella ho feia amb una evident ansietat reflectida en el seu rostre. Tenia alguna relació amb algun d'ells? Alguna emotivitat hi havia. El patiment de la noia, de la dama, era evident. En plena lluita dels dos homes, de cop l'espadachí ros es va precipitar sobre l'espadachí moreno i ràpidament, com un llampec, li va clavar l'espasa i li va travessar el pit de part a part. L'espadachí ferit de llança, el ferit per aquesta espasa, llança un crit de mort i cau de sobte, de cop, sobre l'escenari amb un xarco de sang, ple de sang. La dona crida d'alegria. La dona, aquella dona pàl·lida, fa un crit d'alegria enmig de la gran pati de butaques. L'enigmàtica dona de la llotja no solament crida, sinó que a més aplaudeix entusiasmada per la mort, per la batalla, podríem dir, d'espadachins. Acte seguit, cau el teló i a continuació la sala de butaques queda envaïda per un univers d'ombres que tot ho enfosqueixen. Quan finalment Mr. Miller i Mr. Rosington es van recuperar del que havien vist, d'algo irreal, veuen astorats que la sala de butaques, el pati de butaques, tornava a estar completament buida. Tot seguit, Mr. Miller va pujar a l'escenari a la recerca de l'actor, d'un dels actors, almenys, els dos que havien estat lluitant entre ells, i aleshores volia agafar el que estava a terra. Però el pujar dalt constata estupefacte que ni ha actors ni ha tan sol cap rastre d'haver-se portat a terme una representació teatral. No hi havia ni ferit, ni actor, ni decorat. Ni Miller ni Rosington comprenien absolutament res de per què estaven sent víctimes d'aquesta maledicció del teatre Mohawk. L'endemà d'aquesta nit tètrica, els investigadors psíquics Mr. Rosington i Mr. Miller van començar a redactar l'informe dels fenòmens paranormals que aquella nit havien viscut al teatre. Cadascú per separat ho van redactar, eh? Van testificar a ells en la seva experiència viscuda el que havien vist personalment, el que havien sentit personalment, i al final, sorprenentment, els dos relats fets per separats van coincidir en plenament que havien vist el mateix. El pas següent consistia en una indagació històrica, periodística, de l'existència de tota la història del teatre Mohawk. Aleshores van descobrir una coincidència històrica extraordinària. Resulta que l'any 1880, a l'escenari del teatre, es va representar una obra teatral anomenada Alerta. Aquesta obra, Alerta, tenia dos protagonistes. Tenia com protagonistes a un d'actors anomenats Guy Lang i Raymond Ross. Dos bons actors de l'època que estaven en contínua tensió entre els dos a la vida real per fet cert que es remorejava els amors de la dona de Ross. Els amors de la dona de Ross tenia amb l'altre actor, amb Lang. I això va crear entre ells una tensió evident. Però treballaven junts. I en un moment determinat de l'obra hi havia una baralla d'espases entre els dos protagonistes de la història, encarnats, lògicament, per Lang i per Ross. Mai havia passat res amb aquesta representació. Cada dia feien la representació i no passava res. Però aquell dia, aquella nit, a la representació de la funció de nit, durant el duel dels espadachins, Raymond Ross, l'actor Raymond Ross, va matar amb l'espasa el seu company Guy Lang. Les espases d'atrezzo, com sabeu, i com és real, porten sempre i portaven aleshores un botó protector posat a la punta per evitar qualsevol accident. Però aquella nit, estranyament, l'espasa de Raymond Ross no portava el protector posat. Per què? Qui el va treure, aquest protector? Aquella nit, la dona de Lang i el seu i l'amant de Ross, excepcionalment, estava present a la sala durant aquesta mortal i última representació teatral de l'obra. El rumor que corria entre la professió artística teatral era que la dona de Lang havia pagat a l'encarregat de l'atrezzo, és a dir, l'havia subornat perquè tragués el botó protector que portava l'espasa. Va ser així realment? El fet criminal mai no es va provar, però des d'aquest dia al Teatre Muhammad, des de que es va produir aquest crim davant de en plena representació davant del públic, el Teatre Muhammad va quedar maleït. Els fets històrics posteriors van demostrar que la maledicció era ben certa, perquè mai més cap altra obra representada a l'escenari d'aquest teatre no va triomfar, fins que va ser tancat primer el teatre i després destruït. Finalment el teatre va ser destruït. La mala estrugància que pesava sobre el teatre es va manifestar amb un seguit de fracassos i el van tancar successivament diverses vegades, fins que finalment va ser clausurat definitivament l'any 1930 del segle XX, Però la maledicció no va acabar fins l'any 1936, 6 anys després, quan va ser enderrocat l'edifici per construir el mateix lloc, un edifici d'oficines. Els fets reals esdevinguts i els posteriors fenòmens paranormals manifestats temps després semblen demostrar que el que van presenciar els dos investigadors psíquics, Mr. Rossington i Mr. Miller, va ser la reproducció visual dels tètrics fets criminals que havien tingut lloc sobre el mateix escenari del teatre 50 anys abans. Aquells espectres de l'escenari eren els actors que van protagonitzar el duel davant del públic emmudit, i aquella misteriosa dona que s'amagava primer sota una capa al mig del cortinatge i després va aparèixer com una dama sentada a la llotja del teatre era evidentment la dona amant que va provocar l'assassinat al mig de la representació. Els fets vistos eren una vivència produïda amb la traslació en el temps que evidentment, amics, va tenir lloc amb una dimensió desconeguda. Aquesta ha estat una història de mitjanit, perquè van passar els anys i els protagonistes dels fets van anar morint, tots, i amb ells van anar morint la història. Aquesta història del teatre maleït es va anar oblidant. Però poc abans de morir, un dels investigadors psíquics, el psicòleg Mr. Rossington, que havia estudiat els fets, es trobava l'any 1945 buscant els arxius teatrals d'un periòdic, quan inesperadament va trobar una fotografia molt antiga, gairebé un daguerrotip, que li era remotament coneguda. Va mirar l'imatge, aquesta imatge d'una vella fotografia, la va veure, la va mirar atentament, i la imatge reproduïa l'escena d'un duel d'espadatxins. Aleshores se'n va donar. Va donar la volta a la foto i tot seguit va llegir amb el text la identitat dels personatges protagonistes. Era la fotografia de Guy Lang i de Raymond Ross, els homes que estaven fent el seu dol a mort real i que va motivar la maledicció del Teatre Mohau.
Descobriu el món desconegut que ens envolta a